L'Ofici de Viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'Ofici de Viure, nou any, nous propòsits, amb Joana Frigoler i Josep Maria Fericla. Senyora, senyor, benvinguda, benvinguts, i bon any.
Gràcies, igualment.
Home,
igualment.
Gràcies, bon any per tots.
Sou partidaris de començar l'any amb nous propòsits, amb nous reptes, Joana?
Sí, i tant, i tant. Al final d'any, al començament d'any, sempre ens permet revisar què hem fet, que ens ha generat en el passat un futur o un present pròsper, i és un bon moment per fer un bon repàs, i tant que sí.
Sí, i en Josep Maria Fericla?
Home, jo no sé si nous propòsits, no? En tot cas, propòsits renovats en alguns casos, nous en uns altres, però sí, estic d'acord amb el que dius tu, Joana, que el primer propòsit, que almenys per mi personalment, no? que em faig cada any nou o abans d'acabar l'any que marxa, és revisar l'any que acaba, no? O sigui, adonar-me'n i prendre consciència, doncs, què sé jo, de les tres experiències que he tingut durant l'any que acaba i que més m'han marcat aquest any, no? Quines responsabilitats he assumit, més compromís durant l'any que... Perquè això són a última hora els factors que determinen la importància d'un any i que permeten prendre consciència, no? I un no pot fixar-se en nous propòsits o renovar els antics sense tenir consciència, doncs, d'això, per exemple, de què m'ha portat a l'èxit en els propòsits que em vaig fer l'any passat, per aquest any que ara acaba, o l'any que acaba, no? I això, doncs, és també una empenta per l'any que comença, per tenir clar a partir d'on començo, no? O què he de continuar.
Sí, doneu molt de marge al que la vida porti. És a dir, sabem que la vida, evidentment, no podem controlar-la, no? I que moltes vegades, i fent balanç de l'any, segur que estareu d'acord que hi ha hagut també moltes coses que no havíem previst, inesperades, que la vida de vegades té els seus propis plans. Una cosa és fer propòsits i l'altra és deixar marge a la vida. Doneu molt de marge als plans que vinguin inesperadament. Joana?
I tant, hem de... Perquè si no, l'altre són objectius concrets, no? Que és l'exemple que sempre posem d'anar al gimnàs. I l'any passat vam fer els propòsits en base a la realitat que llavors en aquell moment érem capaços de veure. Però després la vida ens ha donat sorpreses. I per tant, veure com hem sigut capaços també d'assumir aquests imprevistos i que hem sigut prou valents per fer-ho, i també veure a on ens vam perdre i en quin moment, ens servirà molt per afrontar aquest nou any. Jo sempre soc partidària d'abans de mirar futur i de mirar què vull fer, no? Com deia en Josep Maria, doncs fer consciència. I per fer consciència és molt pràctic, primer, recordar què és totes les coses boniques que m'han passat, tots els moments que puc agrair, totes les persones que han passat per la meva vida i que puc reconèixer que m'han fet, m'han aportat valor, i també abans d'arrencar l'any, què tinc pendent per donar, perquè el que no podem fer és arrencar l'any amb el ressentiment de coses que no tenim resoltes. Per tant, la idea és començar amb gratitud pel que hem viscut. Sigui el que sigui, ens haurà valgut la pena. I després, a partir d'aquí, podem fer els propòsits per l'any vinent. Però si comencem amb ressentiments i victimismes, els començarem de mala manera.
Diu en Josep Maria Fericla, a la vida cal tenir objectius clars, ben delimitats, amb un horitzó ben determinat per saber on anem. Si es vol tenir destí i èxit a la vida, èxit social, familiar o espiritual, cal saber cap on es camina, diu el doctor Fericla. Si no es tenen objectius, no es pot saber si s'avança i si es fa en la direcció adequada. Tenir els objectius clars predisposa a demanar ajuda quan es necessita. Perquè l'ajuda, diu, s'ha de demanar, però sense deixar de buscar i sense deixar d'enriquir mai la nostra essència. L'essència, entre cometes, diu Josep Maria Fericla, de qualsevol ésser humà ha vingut a buscar aliment. Necessita alimentar-se per poder-se desenvolupar i evolucionar com qualsevol forma de vida a l'univers, i fa servir el cos com a dispositiu orgànic que li permet de mirar, percebre i interactuar amb l'exterior. En aquest sentit, els sentits actuen com a finestres i telescopis que permeten a l'essència reconèixer l'exterior i buscar els materials necessaris per la seva evolució i interaccionar amb ells.
Jackson Swarovski. No hi ha res de màgic en el canvi de calendari, però representa una ruptura neta, una nova esperança i un paper en blanc.
Namasté. Soc la Cris Bolívar, filòsofa, psicòloga, Master Essential Coach i autora del marc teòric de l'essencialitat amb metafocus en la saviesa. L'esforç depèn de tu, però no els resultats. La saviesa ens mostra que els resultats són fruit de moltes i complexes causalitats de les quals, com a humans, moltes d'elles ni les percebem ni estan sota el nostre control. Però vivim en un moment històric excessivament egoic, on encara escoltem que ser feliç passa per assolir objectius i que si t'esforces prou aconseguiràs acomplir els teus desitjos perquè, si vols, pots. I així ens esforcem en aconseguir objectius i, a més, confonem assoliment amb el que ens mereixem com a persones, el prenem com a mostra de la nostra capacitat o poder, o fins i tot com a mesura del nostre valor intrínsec. Com ens mostra el filòsof contemporani Chul Han, la societat de l'èxit crea depressius i perdedors. Els seus habitants són subjectes d'assoliment, immersos en una societat que pateix una positivitat excessiva, on les persones s'exploten a si mateixes i es creuen que s'estan realitzant. Si tot això t'ha ressonat, et proposo. I si aquesta vegada els nostres bons propòsits se centren a viure més en el procés, en el viatge, més conscients de l'aprenentatge que ens porta cada pas que fem, escoltant la nostra vulnerabilitat, alineant-nos més amb el nostre estel polar, que ens orienta i guia internament, però que no cal assolir-lo, i amb el que entrem en connexió a mesura que ho fem amb el nostre ser essencial. Gaudir del que ens proposa la vida amb amor, amac, amor més humor, més enllà dels nostres desitjos i planificacions, per a una vida més plena, harmònica i amb sentit. Que la saviesa ens acompanyi. Namasté.
Bé, hem dit moltes coses ja en aquests primers minuts de l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, parlant del nou any i els nous propòsits. Ara sentíem a la Cris Bolívar i abans en Josep Maria Fericla i la Joana Frigoler, i hem llegit aquest text del doctor Fericla, en què ens deia que la vida cal tenir objectius ben delimitats, amb un horitzó ben determinat per saber on anem. Aquest text el va escriure ja fa temps en Josep Maria Fericla. Ho continuaries, Josep Maria, expressant amb aquestes paraules?
Sí, sí, sí. M'he sorprès lo ben escrit que estava. I lo ben vocalitzat i pronunciat a llegir-ho tu, Gaspar. Però per descomptat, no? Per descomptat. Perquè una cosa és tenir objectius concrets i l'altra cosa és tenir uns objectius tan delimitats i tan dependent dels altres que és difícil poder-los assolir. No? Diguem, per mi, els propòsits de cap d'any, com ara, tenen que veure amb un mateix. És a dir, no poden ser propòsits que depenguin de tercers, no? Pues, per exemple, que això, estar més present a la vida, que per mi és un gran propòsit, estar més present en cada moment, pues, implicar-me més en la relació i amb la vida de les persones que m'envolten, que sigui millorar les relacions amb les meves filles. No? I cadascun d'aquests propòsits, per exemple, són prou concrets, encara que semblin eteris, no? Perquè enunciat així pot semblar eteri, efectivament, i abstracte, però per mi millorar la relació amb les meves filles és algo que té molts matisos i molta concreció, no? I molts moments en què la relació no flueix i puc fer més. Estar present també, no? Pues, què vol dir estar present? Pues vol dir estar amb l'atenció dirigida amb intenció, d'acord, la meva voluntat, això vol dir estar present. I de fet estem molt poc presents a la vida, no? Estem molt poc controlant la nostra atenció. Llavors, per mi tot això són grans objectius i que no depenen tant dels altres com de la meva pròpia voluntat i esforç. I per descomptat que el que llegies, Gaspar, que segueixo signant-ho, no? que per viure bé, per viure en plenitud, s'ha de tenir un gran objectiu per la vida, un objectiu final. I quan una persona té un objectiu final per la teva vida, per la seva vida, com una visió final, aleshores cada pas que fa, cada decisió que pren, cada petit objectiu que es formula, ho pot valorar des d'aquest punt de vista, està alineat o no amb el meu objectiu final. I la vida de sobte canvia, i pren sentit, i pren velocitat, i un deixa de perdre el temps, simplement, no? Perquè sap cap on vol anar, i sap també quan fa passos pues, que potser no em condueixen cap al meu objectiu final, però em vaig a prendre una mica de lleure, no? I pues, vaig a sopar amb uns amics que no m'aporten res cap a aquest objectiu final, però m'ho passo bé amb ells, per exemple, no? Aleshores, sí, sí, s'ha de tenir un objectiu final per la vida.
Ho veu així també la Joana Frigoler?
Sí, i tant que sí. Hem de tenir un objectiu i, com dèiem, un propòsit. El que passa que en Josep Maria també s'hi deu trobar, que hi ha persones que confonen objectius amb propòsit, i són coses molt diferents. Tu has utilitzat abans la paraula horitzó, tu, Gaspar, i llavors jo diria que és una manera de mirar la vida i dir, bueno, com em relaciono jo ara amb la vida? I quan miro l'horitzó, si continuo com estic fins ara, hi haurà més amor o menys amor? Al final, l'essència sempre busca viure en l'amor, que això ho ha dit abans la Cris Bolívar, i això és el que ens dona sentit. Aleshores, és l'horitzó, i és un camí que vaig fent i que cada vegada m'hi vull acostar més. I com diu en Josep Maria, potser en aquest cas, aquest any, me convindria posar el focus en com em relaciono amb les meves filles. Però al final és com te relaciones amb la vida, com et relaciones amb tu mateix, com te cuides, com menges, com respires, com estàs connectat a nivell espiritual, què penses, quins pensaments fan, per exemple, amb les filles, en relació amb les filles, no? Quines creences tens amb elles que t'impedeixen a tenir unes relacions fluides? Què sents quan les teves filles no fan el que haurien de fer? Quina emoció et connectes i com demanes les coses? Per tant, jo diria que posar consciència amb aquests quatre factors, no? Com em cuido, com penso, què sento i com ho faig. I a partir d'aquí, agafar qualsevol dificultat que tu ara tinguis a la vida i mirar què pots fer en aquests quatre àmbits. Qualsevol situació que tinguis pendent de resoldre et pot ajudar a acotar una mica com em puc cuidar, que pot ser respirar. Abans de parlar amb les meves filles, respirar, no, per exemple. I revisar aquests quatre àmbits. Normalment les millores no van tant en fer coses concretes ni en tenir coses concretes, sinó més aviat en com em vull relacionar. Si em queixo massa, si sóc massa marimandon, si sóc massa exigent, si dono massa per suposat, si sempre estic massa disponible, si sempre penso en els altres abans que a mi. Qualsevol cosa, qualsevol patró d'aquests que tinguis vital t'influirà en moltíssimes situacions que després t'abastaran molts àmbits de la vida.
A tu, Joana, però com a psicòloga i coach, en aquest cas, també et deus trobar amb clients i clientes que volen coses concretes, que diuen, mira, doncs jo aquest any voldria guanyar més diners,
Ah, sí, però això va estupendo, perquè o sigui, això és un desig, que això ho ha explicat abans la Cris Bolívar en la conversa que hem tingut. Això és un desig, però hem de veure què pensa aquesta persona que li reportarà més diners, per a què vol aquests diners, què està buscant, no? Llavors, és legítim, però segurament darrere d'aquesta necessitat de més diners o de canviar de feina, hi ha tot un munt de situacions i d'habilitats i de competències que haurà de canviar, perquè si no, encara que tingui diners, encara que canvi de feina, encara que vagi al gimnàs, continuarà sent infeliç perquè no haurà escoltat la seva essència.
Ja està d'acord amb Josep Maria Fericla?
Totalment, sí. Sí, s'ha de distingir entre objectius, propòsits, desig, necessitats, se satisfer, etc. No? I de fet, mira, un cap d'any cristià, doncs és un rite de pas, és un moment per aturar-se, revisar, resituar-se, escoltar-se un profundament, i això és el que a última hora simbolitza el nen Jesús, no? I a més aquest arquetipus del renaixement regular de la vida, no? Per això el nen Jesús, com els arquetipus del nen etern que deia Jung, pues, té aquest aspecte de vulnerabilitat o de fragilitat, millor dit, però és invulnerable, no se'l pot tocar. Perquè realment és la flama que ens dona vida, no? El nou renaixement. I des del meu punt de vista, i alguna vegada n'hem parlat, em penso, Gaspar, que jo diria que un dels desastres més grans que hi ha hagut a Occident aquest segle aquest segle, el que estem ara, no? I també al final del segle passat, ha sigut la pèrdua dels rites iniciàtics. Vull dir, ens hem deixat robar, pel patró consumista, ens hem deixat robar els rites iniciàtics, i aleshores el que fins ara, o fins fa unes poques dècades, era realment un moment de parar-se, un moment, uns dies, no? De parar-se, reflexionar, tornar-se a trobar amb, doncs, amb la gent propera, no? Fer renéixer l'amor, els lligams, l'afectivitat, doncs s'ha convertit en un, això, en el dia de l'euro, diguéssim, no? En la festa de l'euro, en lloc de ser una festa rita iniciàtic, no? De tornar a començar. I jo abogo perquè recuperem els rites iniciàtics, i Cap d'Any és un moment fantàstic per això.
Avui a l'Ofici de Viure estem parlant del nou any que hem començat en relació als nous propòsits amb Joana Frigoler i Josep Maria Fericla.
Bertrand Russell. El més difícil d'aprendre a la vida és quin pont s'ha de travessar i quin s'ha de cremar.
Què els diríeu a les persones que ens estiguin escoltant i que pensin, doncs, jo no tinc clar cap on anar? Bé, alguns dels propòsits o objectius que heu descrit de ben segur que se'ls poden fer seus, però potser se senten perdudes. Diuen Josep Maria Fericla que si s'està perdut, tampoc se sap amb quins recursos es compta ni què cal per buscar-los. Quan estem perduts, dius Josep Maria, és fàcil agafar-se als objectius d'altres i viure la vida aliena com si fos pròpia. També indica que la persona no té valors, ja que els valors ens arrelen a la realitat i al futur que voldríem veure realitzat. I suposo que en Josep Maria Fericla en veu força de gent perduda, eh? Tu estàs en contacte amb moltes persones, també a Can Benet Vives, eh? M'imagino que sí.
Sí, sí, sí. Mira, en opinió meva, quan un està perdut, té dues possibilitats. O sigui, quan un no sap què fer amb la seva vida, perquè està perdut, és una expressió que pot tenir diverses accepcions, no? Però quan un no sap què fer amb la seva vida, quan no té un objectiu final gran, diguéssim, que l'arrossegui o que el motivi durant tot el camí, pot fer dues coses. Una, centrar-se en aquesta pregunta. Què vull que quedi de mi, què vull deixar en aquest món el dia que marxi, el dia que em mori? I no parar fins que un formuli la resposta a aquesta pregunta. Què vull que quedi de mi en el món el dia que marxi, no? Què vull deixar? I quan una ha respost d'una forma concreta aquesta pregunta, doncs utilitzar la resposta com a objectiu final, el que vull que quedi en el món el dia que marxi. I l'altra possibilitat que té una persona que estigui perduda en aquest sentit, que no tingui objectius clars i profuns per a la seva vida, una altra possibilitat, que també en trobo sovint persones així, és buscar algú que sí tingui un objectiu grandiós i posar-se al seu servei. I així un fa seu l'objectiu grandiós d'un altre, que no vol dir assumir pressions externes o valors externs, sinó una persona té uns valors similars als meus, ressonen, ella sí té un objectiu clar per la vida, un objectiu profund, un objectiu transcendent inclús, doncs em poso al seu servei i l'ajudo. I així el seu objectiu dona forma en el meu, a la meva vida, no? Perdona. I això, per exemple, és una opció que aquí a Occident sona inclús estranya, no? Però a altres cultures no. O sigui, a la Índia, per exemple, quan els homes, sobretot, però també les dones, arriben a certa edat, si no tenen uns objectius molt clars i transcendents per orientar la seva vida, doncs se'n van a un ashram, o sigui, un monestir, diguéssim, on es viu en comunitat, al servei d'algun mestre, d'algun guru, i ja està, entreguen els seus béns a l'ashram, al monestir hindú, i es posa al servei d'aquest mestre espiritual, i la seva vida té de sobte un objectiu transcendent. Aleshores, això que aquí a Occident ja dic, ens sona una mica raro, no? Perquè seria l'oposat als objectius egoics, no? De jo créixer, jo desenvolupar-me, jo transcendir, jo ser meravellós, que tots ho som, de meravellosos i fantàstics, no? Però potser a partir de certa edat, de mitja vida, no cal esperar ser molt vell, un ha de ser capaç de fondre's amb un objectiu que doni sentit a la pròpia vida, no? I si un no en té de propi, que és el més habitual, doncs es posa al servei d'algú que s'hi tingui i fa el seu objectiu propi.
La Joana Frigoler, què li diria a una persona que se senti perduda en començar l'any?
Bueno, n'hi ha bastants de perduts al començar l'any i, de fet, a la vida ja tots patim, o patim, o hem de viure en determinats moments de la vida, crisis en què ens perdem i que ens donem compte que tot allò que havíem creat que ens semblava fantàstic no està funcionant res, sigui per un canvi de feina, una separació o perquè jo he entrat en una crisi personal. Llavors, el que sí la gent sol saber és com m'agradaria sentir-me, perquè fa tant de temps que em miro des de la pèrdua, jo no ara ho estic mirant potser des d'un punt de vista tan transcendent com està mirant en Josep Maria, no? Sinó dir, bueno, la meva vida quotidiana, com em vull sentir, què m'agradaria sentir, i posar-hi paraules, perquè la majoria de la gent no sap posar paraules positives. Tenim moltes paraules negatives per parlar de les emocions i de tot, però poques de positives. Llavors, és donar, doncs mira, jo em vull sentir més estable, em vull sentir tranquil, em vull sentir calibrat, vull fluir amb la vida, molt bé. I a partir d'aquí, quines persones al teu voltant són importants per tu? Què aportes tu a la vida? Què sí has fet bé? Què sí saps fer? I a partir d'aquí, el propòsit generalment acaba sent, bueno, no sé com canviaré el món, però vull sentir-me més lliure, més serè, més entusiasmat, vull estar envoltat de persones que m'enriqueixin, vull aportar valor en tot el que faci. Llavors, a partir d'aquí podem començar i podem arrencar a fer petites coses. És a dir, sovint perdem la capacitat per veure el gran impacte que nosaltres fem amb tot el que fem i amb tot el que diem i a la quantitat de gent que estem influint. No hem de sortir a la ràdio per influir molta gent. Potser jo fa temps que no treballo i estic a casa perquè m'he cuidat dels nens i ara doncs no sé quin és el sentit a la meva vida. Doncs vinga, anem a recuperar què feies abans, què et feia sentir bé, què has aportat tu a la vida, a qui fas sentir bé. Més des de centrar-me en el meu poder i, evidentment, després la gran pregunta, que és la que deia en Josep Maria, i quan tu marxis, quin llegat vols deixar, no? Posar el focus potser en el que puc aportar i no pas tant amb el que me falta, que és quan estàs perdut que només veus que tot ho has fet malament, bueno, que hi ha molt de desànim. Per tant, hi ha una època d'explorar en la que has de provar. I potser te'n vas a un taller amb en Josep Maria, potser t'apuntes al gimnàs, potser canvies de colles, però estàs perdut. I aquestes èpoques de pèrdua són molt, molt regeneradores i molt sanes, curiosament. I, en canvi, la nostra societat les castiga. Perquè sempre ho hem de tenir tot clar. Doncs no hi ha etapes a la vida en què no tens les coses clares. Perquè has de deixar anar tot el que tu pensaves que estava clar. I això provoca molt de sofriment.
Normalment, quan hem fet programes d'aquest estil, Joana, en el passat, hem parlat d'objectius, posar-hi un calendari, mirar a veure com anem avançant durant l'any, etc. I aquí, la paraula calendari, de moment, Joana, no l'has utilitzat.
No. Jo crec més en un... posaré un exemple, no? Jo què sé, potser decideixo, i ho parlo amb la família, i dic que a partir d'aquest any dedicaré més temps. I no em vull obsessionar per la feina, dedicaré més temps a la família i meditaré cada dia, aniré al gimnàs, etc. I no em deixaré portar pels diners, etc, etc. Vale, tinc el propòsit i hem fet la promesa amb la parella i amb tots. Perfecte. Arribo al gener i la meva empresa m'ofereix una promoció que més significa viatjar un tant per cent del temps molt elevat. Vale, doncs el meu propòsit al gener ja se'n va enlaire. Doncs no, perquè segurament podràs, si tu creus que allò és important per tu i ho decidiu en família, que allò és una bona oportunitat, segurament negociaràs les condicions laborals d'una altra manera. I potser t'atreviràs a demanar que te donguin teletreball, que te donguin vacances a l'agost perquè vols estar amb els nens. És a dir, el propòsit no sempre te serveix per complir tots els teus desitjos, sinó que moltes vegades te serveix per marcar una nova línia, una direcció, tal com deia abans en Josep Maria. I no necessàriament s'ha de fer exactament com tu havies previst amb les creences o amb les expectatives que tu tenies al desembre.
Alguna qüestió més, Josep Maria Fericles, sobre reptes concrets que puguem assumir per aquest any que comença?
Reptes concrets? Gaspar, tu quin repte et posaries?
Créixer.
També vols créixer?
Perquè... Tu vols créixer i jo primar-me. Si créixer d'alçada, no... Ja no ho crec, eh?
Però... Jo tampoc, no.
Créixer en tots els àmbits.
En amplada, ningú vol créixer. Clar, en amplada, eh?
En amplada, sí. Jo vull decréixer en amplada aquest any que ve.
Val, doncs, aquest, clar, doncs aquest és veritat, Josep Maria, que pot ser un objectiu de força persones que ens estan escoltant, no? Per exemple...
De perdre pes.
Perdre pes, sí.
Clar. Sí, però mira, perdre pes, hi ha moltes dietes i molts, ja saps, molts règims i moltes... Però per perdre pes l'únic que funciona és una recepta simple. El doble d'esport i la meitat de menjar. I perds pes, no? És així, tot l'altre és comèdia. Aleshores, si un vol perdre pes, ja sap el que ha de fer. Doble d'esport i meitat de menjar. No, i això es pot organitzar.
Vull dir, doncs mira... Josep Maria, també. Què? Els hàbits, hi ha gent, jo sé, per exemple, hi ha gent que, jo que sé, que té l'hàbit de no esmorzar cap dia, doncs potser només esmorzant cada dia ja aconseguiria canviar els hàbits i la relació amb la amb el menjar. Generalment, el menjar sobretot té molt a veure amb l'ansietat, amb les creences que tinc, el poc temps que em dedico. Hi ha gent que em diu, jo quan arribo a casa menjo el que hi ha a la nevera, i jo sempre dic, bueno, i tu què hi poses a la nevera? Potser hauràs de dedicar més atenció en el moment d'anar a comprar. Vull dir que en el perdre pes no hi ha només, i per això és un tema que ens preocupa molt a tots, perquè és un reflexe de com mal vivim la vida.
Hi ha més factors que ens engreixin.
Molts.
No? Diguem, lo de meitat de menjar i doble d'esport és una simplificació xistosa, però jo diria que bastant eloqüent, no? Perquè gairebé tothom hi ha algú que li fa tenir sobrepès. Pues amb uns prendre alcohol, per exemple, que l'alcohol engreixa moltíssim, són moltes calories, amb altres menjar excés de carbohidrats tot el dia, de pa i bolleria. Aleshores, doncs clar, cadascú ha de tenir prou consciència com per ubicar què és el que em porta a tenir sobrepès o un excés de menjar en general, no?
Perquè aquí...
Bueno, és un dels temes més freqüents amb coaching, i té molt a veure amb els hàbits de diaris, de feina, no? És a dir, no miro què passa per la boca, no ho miro, no me'n dono ni compte.
Sí, no, i després hi ha altres factors, perquè jo sé de persones concretes del meu entorn que tenien sobrepès, que s'han posat a fer una dieta vegana o una dieta, de, com en diuen ara, d'aquestes que més mengen carn.
La keto.
Sí, però estricta, no? I res, hem perdut un parell de quilos i prou, no?
I
mantenint-ho molt estrictament. Sí. Per això et dic que per perdre pes hi ha tants elements i tants factors psicològics i dietètics que, en fi, que era una broma que jo m'ho he posat com objectiu.
No, però és que és un temazo, és un dels temes. Jo dedico una sessió al tema del menjar i té a veure amb com respirem, com em relaciono, quines creences tinc i sobretot després les habilitats. Per exemple, si menjo fora, doncs després menjo el que hi ha. Doncs no, perquè potser jo m'he de portar una cosa a part, no?
Bé, sí, però hi ha altres factors també. Se sap que la biota de l'estómac de cadascú és un element individualitzant, no? I que la biota... Pues és un d'aquests microorganismes que són els que fan que metabolitzem el menjar d'una manera o d'una altra. No?
Bueno, aprofito aquí per recordar, que almenys ho he anat veient cada vegada més, que el 95% de la serotonina se segrega en els budells. Per tant, moltíssima gent que té neures, que té ràbia, que té molts de temes emocionals, tenen moltíssim a veure amb l'alimentació. I el canviar l'alimentació... si a més canviem les creences i els hàbits, també, i les habilitats. Però hi ha canvis espectaculars, vull dir que és un tema que val la pena.
Sí, aquí hi ha l'objectiu...
Un bon objectiu per aquest any que comença és viure amb calma. Viure
Exacte.
Amb calma, no?
Va.
Perquè això afecta tota la resta, diguéssim. I si hi ha alguna paraula que resumeixi tots els trastorns humans, és tensió. Aleshores, doncs, pot ser un bon objectiu fer un esforç diari, permanent, en cada situació on estigui, per viure-la amb calma. No? I potser així també un perd pes, canvia la qualitat de les seves relacions amb els altres, en fi. Que per mi objectius concrets són aquests, no ser millor persona, perquè què vol dir ser millor persona? No? En canvi, cadascú sap el nivell d'atenció en el que viu, i si no ho sap, ho pot preguntar algú que des de fora li pugui assenyalar.
Sí, i en aquest sentit, Josep Maria, ets partidari de cada dia anar-nos recordant quins són els petits objectius o els nostres objectius principals, per exemple, aquest que ens deies, no? Viure en calma.
Sí, mira, jo tinc per pràctica de fa molts anys, i us ho comparteixo per si us serveix, cada mes posar-me un objectiu, una pràctica, no? Diguéssim, per exemple, aquest mes de desembre, el mes de desembre passat, l'objectiu que tenia era parar 7 cops al dia el que estava fent, parar vol dir o apaivagar, no? Vull dir, frenar una mica l'activitat, però parar-la i pensar com podria fer millor això que estic fent ara mateix, com podria millorar això que estic fent ara mateix, no? Aleshores, doncs, i això 7 cops al dia recordar-m'ho. I al final un agafa l'hàbit de fer les coses millor, perquè, i tenint en compte que si faig les coses millor, jo em sento millor. I serveixo més doncs, que ser el creador, perquè l'ajudo que també tot estigui millor. Aleshores, sí, és molt necessari recordar-s'ho, no d'una forma obsessiva, rígida, vull dir que si un dia no me'n recordo cap vegada de parar i preguntar-m'ho com podria fer millor això que estic fent, tampoc dormo malament aquella nit, no? Ni molt menys. Però és un recordatori constant.
I a la línia del que comentàvem abans, Joana Frigoler, de perdre pes, potser un objectiu que ho engloba seria cuidar-nos més, no?
Clar. Exacte, exacte. I llavors, i després, per fer aquestes coses, sempre després la gent comença a dir, bueno, doncs aniré al gimnàs 3 dies, faré dieta... No. Una o dues coses que puguis fer, que ara mateix et vegis capaç de fer i que te sigui relativament fàcil. Potser és esmorzar cada dia, potser és deixar aquell gimnàs que està molt lluny de casa i per tant és molt difícil, busca una cosa més propera i posa-te dos o tres objectius que siguin senzills per tu i que els puguis fer. Per què? Perquè hem de poder celebrar que, bueno, estoy en ello, no? He avançat una mica, perquè si no les persones es posen els objectius des de l'exigència i després és quan ens desanimem perquè veiem que no els hem complert i que és molt difícil. I després això porta tot l'altre, el mal humor, etc. Petites coses que siguin aconseguibles i que tu te vegis capaç de fer ara. I que quedin, la idea és que quedin consolidades. I si no es consoliden i al cap de dos o tres mesos te n'has tornat a oblidar i has tornat a deixar, no diguis ja ho vaig provar i no funciona. Torna a començar i busca-t'ho d'una manera més fàcil. Sempre hi ha alternatives. Lo important és que tu mires a l'horitzó i dius, jo d'aquí un any vull sentir bé amb mi mateix, vull sentir-me més saludable o vull aprimar-me, és una manifestació externa, però al final em sentiré més bé físicament amb mi, per exemple.
Els gimnasos, però, ara que els esmentaves, Joana, saben perfectament que molta gent s'hi inscriu ara, més o menys a començament d'any, però que al cap d'uns mesos ho deixen córrer.
Mm-hmm. Perquè s'hi apunten des de l'exigència, perquè són 2 cops per setmana, 3 cops per setmana... i això després amb els horaris que tenim i la vida que portem moltes vegades no és viable. Hi ha molts nens que fan extraescolars, no sé què.
Per tant, aquí un bon objectiu seria també rebaixar l'autoexigència?
Exacte, sí, l'autoexigència. És a dir, potser fas un dia gimnàs, un altre dia vas a caminar treballant i mirant al cel, no només mirant a terra o no només mirant al mòbil, i a més els caps de setmana doncs m'apunto amb una colla i me'n vaig a caminar o vaig amb la família a caminar. És mirar, no? Perquè la gent a vegades ve a fer sessions més que jo només faig 2 cops per setmana. Dic, bueno, però què fas? No? O sigui, anem molt i tornem, ens vestim i ens desvestim i a vegades la qualitat del que estem fent tampoc és prou efectiva. Jo sempre dic poc, però implanta i fes coses que t'agradin fer, no des de l'obligació. Mm-hmm. Perquè si no, com ho fas des de l'obligació, qualsevol excusa serà bona per deixar-ho de fer.
Clar. I aquí un últim apunt abans de tornar a escoltar en Josep Maria Fericla. Joana, tu dius que no necessàriament hem d'esperar el començament del nou any. Ho dic perquè aquest podcast hi haurà persones oients que l'escoltaran vés a saber quan, d'aquí uns mesos, potser d'aquí uns anys, a l'estiu, per exemple. No? I tu dius, hi ha decisions econòmiques o emprenedores o, per exemple, canvis de domicili que s'han de fer si convé, és a dir, que no s'ha d'esperar segons com vagin les coses.
Hi ha moments que hem de prendre decisions molt dràstiques i han de passar a l'acció, això també ens costa una mica. O inclús que surten una mica del mapa que nosaltres ens havíem plantejat. No? Llavors, quan toca es prenen, però a vegades també procrastinem i dilatem decisions que el més important és prendre-les ja i passar a l'acció, perquè hi ha gent que és molt mental i dona moltes voltes, hauria de fer. Val, doncs què pots fer la setmana que ve? Què pots fer aquesta setmana? Què pots fer avui? No, que això és molt freqüent. M'apuntaré al gimnàs, faré... No. He arribat al mes de març i encara no ho he fet.
Clar. Josep Maria, hem començat llegint aquest fragment teu de l'essència. Mm-hmm. Dius que l'essència de qualsevol persona ha vingut a buscar aliment. Necessita alimentar-se per poder-se desenvolupar i evolucionar. Ens podries ampliar una miqueta més aquest concepte?
Sí, a veure... Mira, per entendre'ns, no? I per no donar gaires voltes, l'essència és allò que som en realitat, és el que perdura de nosaltres, no? És el que en psicologia, segons com s'anomena el temperament. Saps que en psicologia es diferencia temperament, que són els trets d'una persona que li venen donats de naixement, vull dir, doncs, i no només el color de la pell o l'estructura òssea, no? Sinó doncs, els trets de caràcter, de manera de ser, que li venen donats i que això doncs, és el temperament. I aquest temperament forma part de l'essència. L'essència és un concepte més ampli que només el concepte psicològic de temperament. I l'essència doncs, és, diguem així, la voluntat d'ésser de cadascú que dona lloc a la vida. O sigui, és algo que cada vegada està més clar, inclús pels científics més mecanicistes, que hi ha algo que està més enllà dels processos biològics, dels processos quantitatificables. Aleshores, això és l'essència, és el que jo sóc en realitat, diguem, és el que podríem dir l'inconscient també, en un altre sentit, no? I aleshores, això que sóc jo en si mateix, en mi mateix, però que no té forma, és lo inefable de mi, lo etern, lo que està en connexió amb la inspiració, per exemple, amb l'amor, amb l'espiritualitat, doncs necessita una forma d'expressió, una forma de formalització. Diguéssim, en termes filosòfics diríem que li cal una fenomenologia. I aleshores, doncs, aquesta essència es troba amb una sèrie d'elements, que és el cos, el context familiar i social en el qual cadascú neix, i són els elements que li permeten expressar-se. I en aquest procés d'expressió de l'essència, o sigui, de relació amb l'entorn, és com quan es va formant el caràcter, no? Aleshores, en tradicions més místiques, com els sufis o el cristianisme també, es diu que naixem amb una virtut de Déu, amb una virtut, no? Amb un do. Però aquest do no és que tingui una forma. O sigui, doncs una persona té el do de la comunicació, per exemple, com tu, Gaspar, que tens aquest do en un nivell d'excel·lència, no?
Però fixa't que parlo poc, eh? Que aquí, ara, avui, els bons comunicadors sou vosaltres. Jo
no,
estic aquí
no.
Escoltant i prenent nota.
Què va, ets bon comunicador precisament perquè controles els silencis, no? Com un bon director d'orquestra, no és el que fan a l'orquestra molt forta, sinó és el control dels silencis.
Gràcies.
Aleshores, si el teu do, suposem-ho, no? és la comunicació, doncs, ha de prendre forma d'alguna manera aquest do, no? I podria ser doncs, amb la feina que has triat i que la fas excel·lentment, o podria ser, doncs, jo que sé, com a escriptor, potser que també ho fas i ets excel·lent, o, no sé, com a qualsevol altra activitat que impliqui comunicació. O no, o podria ser potser un director d'empresa que no afavorís massa la comunicació amb els treballadors i llavors el teu do es veuria constrenyit, vull dir, no trobaria massa espai on realitzar-se i probablement et sentiries incòmodo amb una feina doncs, competitiva, per exemple, etc. No? Aleshores, l'essència és el que som en realitat, és el que és perdurable en nosaltres, des que naixem fins que marxem. I l'essència necessita de l'entorn, començant pel propi cos, per poder prendre una forma i expressar-se i nutrir-se, no? I d'aquí l'enorme importància dels, com deia abans, no? I tu també, Joana, ho recolzaves, no? Dels rites iniciàtics, de parar de tant en tant, però parar sèriament, revisar-nos si el que estem fent és el que està en harmonia, està d'acord amb la meva essència, no? Amb les meves pulsions bàsiques, o el meu temperament, que diria un psicòleg, o no, o m'he perdut i estic fent coses i dedicant-me a activitats que estan lluny, que m'allunyen d'aquesta essència meva. I si un se n'adona, doncs reconduir la seva vida quotidiana, perquè estigui el més en harmonia possible. O sigui, diguéssim, creixement humà o desenvolupament humà, per mi, entre altres excepcions, té aquesta, d'acostar el màxim possible el caràcter, que és la manera de reaccionar, al que és la meva essència.
L'Ofici de Viure és un programa de psicologia i espiritualitat i ara la mirada d'en Josep Maria Fericla durant aquests últims minuts ha estat com més espiritual, no? Més transcendent. La Joana la faria seva, la Joana, de la manera que t'expresses, normalment ets pragmàtica, toques de peus a terra, però també en el teu missatge hi ha aquest component de fons. Tu com ho expressaries, com ho diries?
Sí, mira, l'essència no és el que tinc, el que faig, sinó, com dèiem, realment el que sóc. És la meva ànima, és el meu do, és el que a mi se m'adona bé. I jo sé que estic en la meva essència quan jo sento pau, sento tranquil·litat, em sento connectat amb mi mateix, les coses em són fàcils, m'allunyo de la meva essència quan estic pendent del que als altres els agrada o començo a sentir molta ràbia, molta impotència, estic fent alguna cosa que va contra la meva natura, contra el que a mi se m'adona bé. Al llarg de la infància anem aprenent i, és clar, ens van acollant, no? I ens van dient el que està bé i el que està malament. I de tant en tant hem de tornar a recuperar realment qui som i què és el que ens fa sentir pau i ens fa sentir amor cap a nosaltres mateixos i cap a la vida i cap a l'univers.
Joana, i les perso això ho reconec una mica amb el que dèiem de les persones que estan perdudes. Aquest seria un bon camí, reconnectar amb allò que em fa sentir pau i em fa sentir amor cap als altres?
Exacte, i per fer-ho d'una manera molt pràctica sempre anem a buscar a la infància abans dels 8 anys, coses que t'agraden fer, coses que et feien molt feliç, i sempre són coses extremadament senzilles. Són les torrades que ens feia l'àvia o quan l'avi em deixava anar amb el tractor i allà estic jo, amb tota la meva naturalitat, essència, abans de que els adults m'hagin dit el que he de fer o que jo hagi interpretat que hi ha coses que s'han de fer de manera diferent, abans de l'exigència, abans de les normes, des de la naturalitat.
Ens queden 5 minuts en aquest Ofici de Viure que tancarà, com cada diumenge, Sergi Torres. En Josep Maria Fericla abans parlava de la mort i recordo un programa d'aquest mateix any en què ens deia que ens deia Josep Maria que tu tenies present la possibilitat que et morissis. Bé, aquesta possibilitat crec que la tenim presents tots, però si et morissis ara, deies tu, amb com te n'aniries? És a dir, deixaries coses pendents, temes oberts, i tu això ho tenies present en el teu dia a dia, no? De tenir-ho tot, com si diguéssim, ben tancat,
Procuro.
anar-te'n en pau, eh?
Sí, procuro tenir-ho present cada dia d'una forma no obsessiva, no tètrica, no patològica, no fosca, però jo diria que és la diferència entre la major part de gent i jo, que tothom ho sap que es morirà, però la major part de gent no ho tenen present i van deixant coses obertes, no, pel camí. I procuro, que no vol dir que no en tingui, de coses obertes en aquest moment, però procuro anar-ho tancant, no? Pues no, això, que és el que sé, que és l'herència material, l'herència immaterial, situacions conflictives amb persones que m'estimo, doncs mirar de resoldre-ho el abans possible i no deixar que es quedin allà penjades d'un fil. Això és, no? I, diguem, viure bé. Recordo un conte, ja per acabar, un petit conte, no? No sé si és taoista o zen o sufi, d'un jove que s'acosta a un home gran i li diu: «Mira, tu que ets ja vell i savi, és que necessito que em donis un consell, no? Perquè he sentit dir moltes virtuts de la joventut, és a dir, que la joventut està plena d'energia, de vida, d'entusiasme, i també he sentit molts elogis de la vellesa, que és una època de calma, de sabidoria, de profunditat. Diu: «Tu què creus que és millor, ser jove o ser vell?» I l'home gran se'l mira i diu: «Mira, un jove és algú que carrega un sac buit a l'esquena i té molt camí per davant. Un vell és algú que carrega un sac molt carregat de coses, un sac carregat a la seva esquena i li queda poc camí per davant. Tria tu què és millor». Aleshores, clar, el secret per envellir i viure bé, jo diria que és viatjar amb el sac el més descarregat possible, no? Sigui l'edat que sigui.
Una última aportació de la Joana. No sé fins a quin punt tens present aquest missatge de la mort, sense ser tètrics, evidentment.
Sí, no, jo a vegades penso, no, quan explico coses o quan he escrit o quan faig coachings, penso: «Mira, pues deixaré totes aquestes famílies o tota aquesta gent que d'una manera o altra, bueno, jo els he acompanyat, tampoc he fet miracles, però d'una manera o altra he pogut influir». I en els meus fills també sempre els dic: «Escolta, que si me'n vaig tinc això aquí, tinc això allà». Sempre intentar deixar arreglat. La meva mare sempre deia: «Mira, jo he netejat això i he llençat allò perquè no vull que quan jo no hi sigui tinguis feina endreçar tonteries i coses que no t'aporten cap valor». O sigui que sí, jo m'ho miro des dels dos punts de vista, des de deixar un bon llegat amb el que jo sóc, amb el meu do, fer-ho el màxim de bé possible, I també deixar temes tancats i perdonar i demanar perdó a qui convingui també. Això també és molt important.
Bé, doncs us agraeixo molt la vostra claredat i també i sinceritat i esperem que aquest programa pugui ser útil a la nostra audiència en començar aquest any. Ha estat un plaer escoltar-vos i aprendre de vosaltres en començar aquest 2024. Joana Frigoler, Josep Maria Fericla, que tingueu molt bon any. Una abraçada.
Moltes gràcies, Gaspar. També a tu i a tu, Joana, i a tots els oients, us desitjo un entusiasme, un entusiàstic any 24.
Un bon any per tots.
Sergi Torres, ben retrobat.
Gràcies,
què
Gaspar.
I bon any.
Gràcies.
Què t'han dut els Reis? Inspiració, potser?
Sí. Doncs curiosament sí, molta inspiració, que per mi és el regal més gran que
sí?
Hi pot haver. Sí, perquè implica que sents, experimentes i veus idees que no et pertanyen, sinó que són inspirades. De fet, moltes obres, grans obres humanes, literàries, pictòriques, musicals, que tenim, venen inspirades dels mateixos autors, expressen que han estat inspirats per aquestes notes o per aquests colors, per aquestes paraules. I implica deixar la ment almenys un petit espai perquè la inspiració pugui entrar. Per tant, la gent que és més inspirada o que viu amb la inspiració de la inspiració són persones que s'han donat compte de que la seva manera de pensar, deixem-ho dir així, no dona la talla. És una manera de pensar molt, molt petita en comparació a grans idees, a grans possibilitats, a grans opcions. I a mi m'agrada viure la vida amb la ment oberta a que qualsevol idea que jo pugui pensar que pugui servir pel conjunt de la humanitat pugui ser pensada. No sé si es vindrà a través meu o a través d'un algú altre, però qualsevol idea que pugui ajudar al conjunt de la humanitat pugui ser pensada. I jo m'ofereixo voluntari. I la manera d'oferir-me voluntari...
Sí, tu aquí ets com una antena, no? Com la ràdio que copsa l'emissora.
Eh? Exacte, que aquí entraríem a veure el cervell com a productor de pensaments o com a receptor de pensaments. Jo el visc com a receptor de pensaments. Però, dit això, tanco el parèntesis, obrir la ment a aquests pensaments em fa feliç. Sento la felicitat d'estar disponible a grans idees que van més enllà de mi. De fet, les xerrades, i això és una confessió entre tu i jo, Gaspar, les xerrades jo no les puc patentar com a coneixement personal, perquè m'assec allà en silenci i espero que la idea aparegui, a que la inspiració parli a través meu. Perquè, torno a dir-ho i amb això ja tanco, les meves idees personals no donen la talla i el regal de la inspiració és infinit.
Doncs moltes gràcies per haver-ho compartit aquí en la intimitat
entre
les 40.000 persones que ens escolten a l'Ofici de Viure. I bé, molt bona entrada d'any.
Igualment a tothom.
Inspirada.
Igualment a tothom.
Els oients i les oients també, moltes gràcies.
ajuda.